esports. Aquesta tarda hi ha reunió de la Junta Gestora del Barça. Sobre la taula, la data de les eleccions a la presidència del club. Una elecció, aquesta data, que en temps de pandèmia no està resultant gens fàcil. Marta Carreras, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Sabrem avui, per fi, la data en què el soci del Barça podrà anar a votar?
Hi ha diferents opcions, però encara no hi ha res tancat i a priori no està previst que es decideixi ni s'anunciï a la reunió que la gestora farà aquesta mateixa tarda. S'estan estudiant diferents opcions amb les autoritats sanitàries. La intenció és esperar que s'aixequi el confinament local i compten que això podria ser a principis de desembre. La idea, per tant, això ja ho sabíem, seria convocar-les al desembre, fer-les durant el mes de gener, però atenció, que seria a partir del cap de setmana 16-17. Abans no. Això ja ho podem descartar. El cap de setmana del 9-10 de gener no el contemplen perquè la campanya electoral quedaria enmig de Cap d'Any i de Reis. Per tant, o seran el 16-17, el 23-24, o a molt estirar i esgotar terminis el 30-31 de gener. Com pots veure, Òscar, sempre contemplen fer-les durar dos dies, un cap de setmana sencer.
Molt bé, doncs així és com seran les eleccions, en les quals, per cert, Marta, sí que sabem que hi haurà un membre de l'anterior directiva, la de Jesús Maria Bartomeu, que es vol presentar en aquestes eleccions.
L'exdirectiu Xavi Vilajoana ha presentat la seva candidatura oficialment aquest matí. Fins l'últim dia ha estat directiu de Josep Maria Bartomeu i anys enrere va ser jugador del planter i capità del futbol sala. De la seva candidatura ha volgut destacar l'experiència que té el club per haver format part d'una junta, la de Josep Maria Bartomeu, a qui no ha volgut senyalar errors concrets, però de la qual ha confirmat que cap membre participarà en la seva candidatura. I també ha parlat del seu projecte esportiu, que es basa de forma contundent en el planter.
El Barça que somio és un Barça de la gent de la casa. Conec perfectament la Pedrera. Tenim un potencial, uns jugadors amb un nivell molt alt. I jo ja et puc dir que d'aquí molt poc temps, 3 anys, 4 anys, tindrem consolidats amb el primer equip un mínim del 50% de jugadors dels planters.
Doncs mentre el club continua pendent de l'actualitat electoral, els jugadors del Barça continuen fent hores extraordinàries amb les seves seleccions. Jordi Turri, bona tarda.
Bona tarda.
Luis Enrique va donar descans als jugadors del Barça de la selecció espanyola, però van jugar Lenglet, Griezmann, De Jong i Trincao. I avui és el torn per Leo Messi.
Sí, jornada de seleccions amb partits de tota mena, de classificació per al Mundial, per l'Eurocopa, per la Copa d'Àfrica i també amistosos. De cara al Mundial de Qatar, avui Bolívia, Equador i Argentina, Paraguai. Aquest a la Bombonera de Buenos Aires a partir de la 1 de la matinada, hora d'aquí, i amb la presència de Leo Messi, garantida per Lionel Scaloni, el seleccionador argentí, que també ha parlat dels problemes físics que té el blaugrana.
Con relación a Leo, con nosotros entrenó normal, sabido de que en su club ha jugado un tiempo y, bueno, venía arrastrando unas molestias en el tobillo, pero que no le impiden jugar, así que para nosotros está apto y disponible para jugar.
De cara a l'Eurocopa, avui 4 partits a cara o creu. Els que guanyi es classificaran, els que perdin quedaran fora. Són Hongria, Islàndia, Irlanda del Nord, Eslovàquia, Sèrbia, Escòcia i Geòrgia, Macedònia del Nord. El vencedor d'aquest últim partit participarà per primer cop a l'Eurocopa. Entre els amistosos podem destacar l'Anglaterra-Irlanda i el Bòsnia-Herzegovina-Iran, aquest amb la presència de Pjanic. Dels partits jugants ahir destaca la derrota de França a casa per 0-2 en Finlàndia i l'empat a un gol entre els Països Baixos i Espanya. Allà el defensa del València es va lesionar. Avui Luis Enrique ha convocat Marco Corella en el seu lloc i a 8 catalans a la selecció espanyola.
I avui hi ha un gran partit de bàsquet al Palau. Barça-Fenerbahçe a l'Eurolliga. Els blaugrana busquen reformar el seu lideratge davant d'un rival que ja no té Zeljko Obradović a la banqueta. Ernest Macià, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El relleu de l'extècnic del Joventut no és, però, una persona desconeguda.
Doncs sí, un Fenerbahçe que de moment està imbatut a la seva lliga, que arriba amb 4 victòries en 7 partits a Europa, per tant, a la part alta de la classificació, que ha canviat a Obradović per Kokoskov, Igor Kokoskov, un tècnic sèrbic que té l'honor, i ja ho podrà dir per sempre, que és el primer entrenador europeu d'un equip NBA, els Phoenix Suns, el primer entrenador no nord-americà que va ser assistent d'un equip campió, els Pistons, i el primer entrenador europeu assistent en un partit de l'All-Stars. Per tant, estem parlant d'una llegenda del bàsquet, en aquest cas europeu, però als Estats Units, perquè ha estat el primer en moltes coses, també en bàsquet universitari, i ara entrena a un Fenerbahçe que ha perdut, a més, algunes de les seves figures. Avui, a més, per lesió a Nando de Colo, però recordem que han marxat d'aquest equip és Lucas, Kalinic, Derrick Williams, aquests dos al València, Malcolm Thomas, Lovern, Luigi Datome. Per tant, són moltes baixes, encara que mantenen una molt bona plantilla, molt competitiva, amb Leo Westerman, Bobby Dixon, que es fa dir actualment Muhammad Ali, Jan Vesely, que el pretenia el Barça, i com dèiem, Nando De Colo, que serà baixa per lesió, es va fer una lesió l'últim partit. Són líders imbatuts a la seva lliga, 4 de 7 a Europa, motiu pel qual Saruna Jasikevicius veu aquest partit com un partit molt complicat.
Ser preparados para sufrir, saber que habrá momentos difíciles durante el partido. Equipo poco a poco está mejorando, sobre todo a mí me importa en las facetas de creación de juego.
I a la mateixa hora jugarà el Manresa contra el Tenerife un quart d'hora més tard, a partir d'un quart de 10, un Manresa que té les baixes de Guillem Jou i Ulís Báez per afrontar un partit contra el segon millor atac de la Lliga CB.
Estem davant d'un cap de setmana que pot decidir dos títols de campió del món de motociclisme amb dos catalans, a més, entre els candidats, Àlex Rins i Albert Arenas. Damià Aguilar, enviat especial a Chest, bona tarda.
Hola, bona tarda.
És veritat que les opcions d'Àlex Rins són mínimes i provoquen un cert enfrontament amb el seu company d'equip i gran favorit, Joan Mir. Albert Arenas, en canvi, ho té millor, però tampoc no es pot confiar.
El mallorquí té 37 punts sobre el seu company Àlex Rins i el francès Fabio Quartararo i 41 sobre Maverick Viñales. Dels perseguidors, l'únic que no sembla haver tirat la tovallola és Rins. Mir ho sap, però diumenge passat, en declaracions al Tot Gira, demanava una reunió interna a Suzuki per evitar mals entesos i situacions que els apartin de l'objectiu, que no és altre que la triple corona, campionat de pilots, constructors i equips. Per Mir, especialment el de pilots, i ja comença a parlar del futur, perquè si bé el seu futur títol serà 100% legítim, el mallorquí sempre li quedarà mesurar-se amb Marc Márquez.
If we are stronger this year...
Si aquest any som els més forts i guanyem el títol, l'únic que em quedaria guanyar és Márquez, no? De moment hem demostrat que sense ell a la pista, nosaltres som els més forts. M'agradarà veure les pròximes curses i temporades. Si amb la Suzuki puc ser encara més fort.
I'm able to be stronger.
Mir fa la seva guerra i pel darrere hi ha un subcampionat en joc, per Rins, Quartararo o Viñales. Dels pilots Yamaha poc s'espera, sincerament, donada l'anarquia que regna als seus garatges, però tot pot passar. I esperem que passi en positiu per l'Albert Arenas. El gironí també lidera la seva categoria, Moto3, només amb 3 punts sobre el japonès Ogura. Els altres rivals són a 20 punts o més. Arenas viu uns moments d'estrès propis d'una categoria que ofereix curses al límit cada cap de setmana. Diumenge a les 11, Albert Arenas té una altra cita amb el destí. I diumenge, a les 2 del migdia, Joan Mir, la seva cita amb la glòria.
A tot això, Valentino Rossi es troba, com la setmana passada, està esperant el resultat d'una PCR que, per poder prendre part al Gran Premi de la Comunitat Valenciana. Aquest migdia ha agafat un avió cap a València i aquest vespre tindrà el resultat de la prova. Tornem al futbol perquè mantenir les distàncies al capdavant de la classificació de segona és el repte que té l'Espanyol aquest cap de setmana. Odal Serra, bona tarda.
Bona tarda.
L'entrenador blanquiblau Vicente Moreno ha parlat avui del seu rival, el Fuenlabrada. És un dels equips de la segona divisió profunda, pocs cracs, però amb molt de treball al darrere.
I que presenta una estadística molt significativa. És l'únic equip que des dels partits es juguen a porta tancada encara no ha perdut mai com a local, ni al final de la temporada passada, ni tampoc aquesta. Aquest fet l'ha valorat, i molt, el tècnic de l'Espanyol.
Pues sí, te diu de la dificultat que té el partit del dissabte. Com bé dius, és un equip que... Tu l'estadística, t'ho dic jo també, és un gran equip que fa moltíssimes coses bé, i això és la raó per la que és difícil guanyar-li en el seu estadi i en qualsevol lloc.
Un Vicente Moreno que també ha reconegut que, a banda de les baixes de Puado i Pedrosa, que són amb la selecció sub-21, continuen lesionats Vadillo i Keiribare, i podria caure algun jugador més per problemes físics, tot i que no ha volgut dir el nom.
Seguixen tenint problemes i no estan a disposició de poder comptar amb ells. I bueno, possiblement se poden juntar algun jugador més que també ve en algun problema. Doncs, evidentment, doncs, bueno, si possiblement tenim eixes baixes, tenim els jugadors que s'han anat en la sub-21 i possiblement algun jugador més que té molèsties i, bueno, demà valorarem si n'hi ha possibilitat de comptar amb ells o no.
Sobre que alguns dels pesos pesants de la plantilla hagin responsabilitzat la seva tasca, la del tècnic, com a clau per la transformació anímica de l'equip, Vicente Moreno ha comentat que els entrenadors són provocadors de rendiments, però que sense bons jugadors això no ho podrien aconseguir.
I dues coses més de futbol. La primera, Diego Armando Maradona ha sortit aquesta matinada de l'Hospital de Buenos Aires, on el van operar. De 60 anys, Maradona ha rebut l'alta mèdica i continuarà la recuperació en una finca propera a casa de la seva filla. I el Celta, a la primera divisió, ha fet oficial el fitxatge d'Ernesto Cudet com a nou entrenador en lloc d'Òscar García Junyent. Cudet era tècnic de l'Internacional de Porto Alegre, havia estat jugador de l'equip gallec.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Nou minuts i seran les 3 de la tarda. Amb 6 mesos de retard sobre les dates previstes, aquesta tarda comença el Masters d'Augusta de golf, l'últim gran slam. També marcat per la pandèmia i que mostrarà la inèdita imatge de carrers buits de públic. Carles Vila, bona tarda.
Bona tarda.
Tiger Woods, guanyador de l'última edició, forma part del nombrós grup de favorits per emportar-se la jaqueta verda aquest any.
Woods ha viscut en primera mà el fet especial que ha provocat la pandèmia aquest any. Ha mantingut el trofeu i la jaqueta verda de campió molt més temps del que és habitual.
Evidentment ha estat una situació sense precedents la que hem hagut de viure tots. Malgrat tot, ha estat increïble poder tenir la jaqueta verda tant de temps a casa i compartir-la amb la gent. Però tenir-la així no és el que jo volia. La volia haver pogut recuperar el mes d'abril, però no va ser possible per la pandèmia.
Augusta no podrà gaudir dels crits i els carrers plens de públic. És un dels majors que plega més aficionats, arribant, en algunes edicions, als 300.000 espectadors. Ara caldrà seguir per televisió els grans favorits, a més de Woods, Dustin Johnson o Bryson DeChambeau, guanyador aquest any de l'Obert dels Estats Units.
Saber què és el que ha canviat és una pregunta difícil de respondre. No sé què pot haver-hi de diferent. Estic encantat per haver guanyat un dels grans campionats i treure'm aquest pes de sobre. Però he de dir que no ha canviat gaire la meva forma de ser. Ara sé que puc competir als majors sense cap dubte al cap sobre el meu rendiment. Potser això és el que més ha canviat durant tot aquest temps.
El basc en John Ram torna a entrar també dins de les travesses, tot i que de moment el seu rendiment als majors ha estat discret. Augusta també hi seran Chema Olazábal i Rafa Cabrera Bello, mentre que serà baixa Sergio García per positiu per coronavirus.
I el Barcelona i el Terrassa han començat aquest matí la seva participació a la Champions masculina de waterpolo. Maria Guixà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ho fan a més en sessió doble, matí i tarda.
De moment, car i creu pels catalans, d'una banda, el Terrassa, que és jugant aquesta fase prèvia a Budapest, ha debutat amb derrota, 10-17, davant el Sintes Kazan. Aquesta tarda els agarencs tornen a jugar, s'enfrontaran a partir de les 5 amb el Ranički de Sèrbia. D'aquest partit en parla el tècnic agarenc Didac Covacho.
Barregen joventut amb experiència, tot i que són jugadors joves, no? Han fitxat a Ucropina, a l'Estranja Rasovic, que és un ben conegut nostre, que havia jugat al Barceloneta. Serà un equip, sobretot, això, no? Ja no serà un equip potser tan físic com els altres, però serà un equip que donarà molt ritme i, sobretot, amb molta qualitat de cara a gol.
D'altra banda, el Barcelona és a Sicília. Siracusa, aquest matí s'ha estrenat amb golejada còmoda davant el Cotor per 12-3 i aquesta tarda a les 7, segon compromís pels cenevistes contra l'Steaua de Bucarest. El tècnic del conjunt català és Víctor González.
L'Steaua de Bucarest és un equip que compta amb bastants jugadors de la selecció de Romania i que, tot i haver perdut alguns jugadors de bastant nivell respecte a l'any passat, crec que seguiran sent un equip bastant competitiu.
Aquesta fase prèvia s'acaba el diumenge i només un equip de Budapest i un de Siracusa es classificaran per la fase de grups, on ja espera l'Atlètic Barceloneta.
Catalunya migdia.